A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts en aquest divendres. Tinc aquí parella de tertulians que estàvem en pretertúlia, fins i tot, abans d'arrencar aquest directe. No sé per qui començar. Començaré per la meva dreta, per dir-ho així, que a més a més, amb un joc de paraules, per color polític estàs a la inversa del posicionament, però bé, bueno, sí. ho deixarem aquí en l'aire. Cuca, Josep Maria Cucalón per als altres, benvingut.
Hola, gràcies. I ben trobats.
Sí. Sí, és cert, t'has posat a l'inversa de... Bueno, ho deixem-ho així.
Jo és, no? Que el meu lloc en aquesta ràdio és aquí, sempre.
D'acord, el tens marcat.
Sí.
Sí,
ja, aquí, bueno. Si mires per aquí sota, es posa Cuca.
Tenim convidats que tenen, doncs, les seves costums, sí. Usos i costums, no? Com es diu aquí al país.
Sí. Li he deixat el seient un parell o tres de vegades al Jacint Risco, que quan han coincidit, i algun altre. Però normalment al sector d'allà no m'hi sec massa, perquè tot i que és la teva esquerra allà, per mi l'esquerra és aquí, sempre ho serà, perquè veus, tot em queda a la dreta, jo estic a l'esquerra.
Es pot dir així. Per acompanyar-nos en aquesta tertúlia, Eugeni Santiago, benvingut.
Moltes gràcies, ben trobats.
Un plaer tenir-te aquí.
Bueno,
us faré pregunta perquè és la primera vegada que us tinc en aquesta nova temporada aquí als estudis. Com us ha provat l'estiu, Eugeni?
Pues fantàsticament bé. Sí, 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 perquè a mi m'és igual que nevi, que plogui, per mi cada dia és un plaer estar i poder compartir cada dia amb la meva família, amb la gent i tal, i independentment del temps. El temps el respecto, per tant, independentment de tot, sempre bé.
El sol s'aixeca i tots a gaudir-lo, per dir-ho així.
El sol sempre surt.
Que tu, igual que l'Eugeni, igual, exactament igual, a més. Vol dir que... aquí no ens separa res.
En absolut.
Pot haver-hi altres punts, diguem, de discussió, per dir-ho així, i de debat?
Pot haver-hi debat, discussió, ja no sé si seria així, però debat segur que sí.
Perquè jo sempre dic discussió en el bon sentit de la paraula, eh? O sigui, és conversa. O sigui,
vale, sí, sí,
discutir-se ja, jo ho poso en un punt més enllà, per dir-ho així.
Sí, vale. Doncs, si és una conversa i, a més, amable i educada, doncs... pues, podem de compartir tot.
Em tindré que mirar la definició del Pompeu Fabra, però jo diria que la discussió en si potser s'ha desvirtuat la paraula, perquè hi ha conversa, bueno, també tenim aquesta influència de la llengua francesa, eh? Nosaltres també va passar a vegades, però bueno, discutir no és forçament, doncs,
jo m'agrada més dir debatir. Debatir, jo puc debatre de tot, estar d'acord o no, però m'agrada discutir, ja li poso aquell pèl, ja que ja comença a haver-hi una mica de fricció, que per mi totes les persones que coneixo, siguin del color polític que siguin, doncs per mi no són enemics, poden ser rivals a les eleccions, si així s'escau, però no són enemics, i per tant no m'agrada discutir, m'agrada debatir idees, sobretot idees, doncs, de lo que sigui. Sí.
Bueno, parlant d'idees, no és una idea, hi ha una enquesta mundial de valors que Andorra Recerca i Innovació ha començat el treball, fa anys que es realitzava, i que tampoc no es va fer a Andorra, suposant entrevistar, doncs, 1.000 de persones, i hi havia una de les preguntes que, si hi hagués un conflicte, una guerra, estem disposats a lluitar per Andorra. Aquí, doncs, el tarannà, diguem, de la fibra patriòtica, potser donarà...
Jo, per suposat.
Clar, però aquí pot haver-hi, doncs, un ventall, doncs, molt ampli.
Sempre que sigui algo que atenti a la pàtria, no ho puc dir d'una altra manera, que ens vulguin invair, com estan fent a Gaza o com estan fent a Ucrània, que són les dues guerres properes que tenim, no? Per suposat, per què estaria disposat a combatir? Doncs perquè... quasi tot, no ho diré tot, perquè jo vaig néixer a Barcelona i, per tant, no és tot. No vaig néixer a Andorra. Vaig vindre aquí amb 24 anys, en tinc 73. Doncs tota la meva vida, o pràcticament tota la meva vida adulta, l'he passat en aquest país. Tot el que he aconseguit, tant econòmicament com culturalment, ho he aconseguit majoritàriament. Deixo la part d'estudis que vaig cursar a Espanya, però la resta de coses ho he aconseguit en aquest país. Per tant, l'únic que puc fer, tot i que no he nascut aquí, però em sento tan andorrà com aquell que hagi nascut aquí, doncs, evidentment, que defensaria el país que m'ho ha donat tot. Seria de mal agraït no fer-ho.
Molt bé. Jo sí, jo he lluitat per aquest país, evidentment que sí, però lluitar per la pau, lluitar pel consens, mai millor dit. Lluitar d'una manera no bèl·lica. Per mi no entra la paraula bel·licisme, no entra, i malauradament ara és l'època que ens toca viure, no? Que és la que es va viure els nostres pares, que nosaltres som fills de la postguerra, i ja no d'una guerra civil, sinó d'una guerra mundial, no? I nosaltres som fills d'aquests pares i nets d'aquests hàbits, no? Que han passat molt temps de la seva vida amb conflictes. Amb el segle que ens toca, hi ha moltes maneres de veure. I és per això que reivindico, això és una reivindicació pròpia, de que aquesta pregunta ho he tingut que ser una miqueta, com una mica més oberta, perquè per mi la lluita no és bèl·lica, per mi la lluita és de pau. I és una mica el lema d'aquest país. Som un dels països del món que una de les estadístiques que teníem és d'haver-hi estat més de 700 anys sense cap conflicte armat. I així internacionalment se'ns reconeix també, que som un país d'acollida, un país de pau, un país en el qual es debateix molt, tenim un, i ara mateix ho estem veient, no? És un país en el qual tenim un debat polític constant, ha entrat al nostre país, ha entrat una nova manera de fer política, fins ara la política que fèiem era una política, la moderna, parlo de la política moderna, en els quals hi havia com dos postures, no? Hi havia un bipartidisme i ara tenim inclús populisme, tenim moltes maneres, no? De que la societat es pugui expressar a través de representants de grups parlamentaris, no? I per mi és això, és el debat constant, mai millor dit quan hem començat el programa, però debatre des de la identitat d'aquest país, de la neutralitat. Jo reivindico molt la neutralitat d'aquest país, que és la que ens ha fet grans i és la que jo penso que aquesta és la lluita, no? De mantindre aquestes arrels i sobretot lluitar per la pau aquí. Jo sempre em trobaran i espero i desitjo que aquest país continuï uns altres 700 anys d'aquesta història de neutralitat i de pau.
Jo discrepo de lo de la neutralitat, perquè hi ha coses com la que ara mateix està passant a Gaza, que no es pot ser neutral, com la que va passar als anys 40, 30 i pico, 40, 40 i pico, quan ho va fer Hitler, amb els jueus. I ara són els jueus que ho fan amb els àrabs, o els palestins, o digue-li com vulguis. Jo aquest tipus de neutralitat, doncs, no el comparteixo. Jo prenc part a que no hi hagi genocidi, que hi hagi pau, que es puguin arreglar les coses parlant i no barallant-se, però arriba un punt que has de prendre quan les paraules no funcionen, i no funcionen no una vegada, sinó mil vegades. Ho has provat de mil maneres i segueix sense funcionar, doncs mira, el ser humà és així i a vegades s'ha d'emplear la força sense que jo sigui partidari d'emplear la força. No vull que es confongui una cosa amb l'altra, però sí que s'ha de prendre part activa amb allò que t'afecta directa o indirectament. No, no m'està bé, doncs en el moment actual, potser sí, a l'inici del segle XX fos així, però en el món que està globalitzat actualment no me sembla correcte, i això ho predica molt el grup parlamentari de la senyora Karim Montaner, la neutralitat i l'andorranitat de Andorra, valgui la redundància. Jo me sento tan andorrà com ella i penso que a Andorra li ha anat molt bé així, però penso que cada vegada Andorra no pot dir que si hi ha soroll a Espanya i a França, perquè són països europeus, se'n pot fer orelles sordes de lo que està passant. d'una manera o una altra, i nosaltres no tenim exèrcit, per tant no estic parlant de bèl·lic ni de bel·licisme, però d'una manera o altra s'ha de prendre part. Estic d'acord amb ell amb el que dic, que tot el que pugui arreglar-se de forma parlamentària és la millor forma d'arreglar les coses, és la ideal, però clar, si ven aquí, ara imaginem que vinguessin el que està passant a Gaza, no? Que els seus veïns, que són els israelians, doncs els invadeixen, i no solament els invadeixen i imposen els seus criteris, sinó que a més destrueixen la ciutat, maten a dones, maten a nens, maten a tot. No solament els terroristes que els hi hagin pogut fer alguna cosa. Això és com si, doncs, quan va sorgir ETA a Espanya, doncs el senyor Franco, que era el que governava aquell país en aquell moment, doncs hagués entrat al País Basc amb els carros de combat, canyons, etc., i no solament hagués matat els terroristes d'ETA i els seus amiguets, sinó que hagués matat a tot Déu que visqués allà dintre, que és el que està passant avui a Gaza. I a damunt hi ha partits polítics, doncs, que diuen que perquè sigui genocidi ho ha de dictaminar un jutge. I això és veritat, que ho ha de dictaminar un jutge. Però quan se veuen totes les coses que estan passades, ho digui un jutge o no, és un extermini de la població d'allà per quedar-se al seu territori. Perquè a futur, me remeteixo, ja han anunciat algunes coses, doncs que allà hi volen fer un pol turístic de primer ordre mundial.
Del que dieu...
No, del que dieu no, del que diu...
Sí, bueno, del que comenteu, per dir-ho així, més ben dit. Jo ara m'estava venint al cap amb el conflicte que va haver-hi a Kuwait. Inconvenient de la franja de Gaza, no hi ha petroli.
Que, allà és el terreny.
És que, és que aquí hi ha el tanto perquè es poden fer moltes lectures. I jo, clar... nosaltres estem parlant per lo que estem informant-nos. Vull dir, no estem visquent la realitat, estem visquent el que moltes parts estan dient, no? I cadascú es posiciona en funció de lo que creu i té tot el dret del món d'identificar-se o no. Jo torno a dir que jo em considero pacifista, em considero, i ho repeteixo, un andorrà de neutralitat, de que busca sempre el consens, i que busca altres maneres, no? I per mi el que està fallant en aquests momentets actuals dintre del context mundial, perquè això jo crec que és algo que no està passant a Gaza, no està passant a altres llocs, vull dir, és algo d'un context molt, molt més ampli, i per mi està clar de que no hi ha hagut una renovació i formació important de les persones que ens tenen que representar, els ciutadans de tot el món, que és la diplomàcia i la política. Aquestes, per mi, estan fallant estrepitosament. I els ciutadans, de a peu, estem una mica com a condicionats a allò que cadascú de nosaltres s'identifica amb allò que li diuen a través dels mitjans, els que estem a grups polítics, i aquí és on està el debat molt ampli i és el que ens està polaritzant. I torno a dir, estem focalitzant ara mateix una problemàtica que hi és. Jo no conec encara cap polític de cada país europeu que no estigui condemnant el que està passant. Ningú. I alguns estan com a posant paraules que políticament els hi poden beneficiar, i jo crec que el debat no és la paraula, sinó el fet. Hi ha algun partit polític proper a nosaltres que estigui dient que no condemnen aquest excés, aquesta violència, aquest assassinat que s'està produint d'un país sobre un altre? Ningú. El que passa que hi ha uns que entren en aquest joc de paraules en les quals els ciutadans ho comprem, no ho comprem, i els integrem o no. I per això dic, estic anant molt al tanto, perquè en aquest mateix momentet que a Gaza està passant això, altres llocs del món s'estan massacrant molts més ciutadans per altres interessos. Podem parlar d'Iran, podem parlar de Síria, podem parlar de Afganistan, o sigui, del centre més asiàtic, i s'estan fent unes matasses brutals. Jo me recordo de l'època moderna, fa poc, amb polític a la televisió escoltava d'Espanya, d'una tendència determinada política, i estava dient, no, és que és el genocidi o la massacre més important del segle XXI. I jo li deia, home, pues, possiblement aquesta persona, pel lloc que ocupa i el que intenta transmetre, que hi ha molts ciutadans, estic en el tanto, un polític quan transmet, hi ha molta ciutadania que se l'escolta i tenen que verificar bé el que diuen. Per mi, la massacre més important que va haver-hi, el genocidi més gran que va haver-hi, van ser els Hutus i els Tutsis.
Sí.
I en allò, allà dies? Estàvem parlant de milions de morts. Milions de
jo
morts.
Jo hi vaig estar fa 6 mesos al museu que han fet a Ruanda.
Exacte.
La matança entre Hutus i Tutsis, vaig sortir d'allà plorant.
No, per això dic que al tanto amb el que estem parlant, però, o sigui, aquí no van haver-hi les mateixes reivindicacions i es van utilitzar paraules que altres polítics, jo no els vull nomenar ni per un costat ni per un altre, però el que estic dient és que estic anant molt al tanto, perquè malauradament, des que la vida és vida, estem acostumats, massa acostumats, de que hi ha guerres a tot arreu. Ara mateix, en aquests momentets, hi ha matances a tot arreu. Parlem del Iemen, o sigui, parlem de França, o sigui, és que podem parlar de tantes coses que a mi, jo que intento estar una mica informat i tinc la capacitat, crec que a Déu gràcies, de poder saber, no?, tindre una mica de sentit comú i valorar per mi mateix, no?, contrastar diferents aspectes, pues, lògicament, pues, bueno, pues, jo no tinc un sol debat. O sigui, tornem a dir el mateix, en aquests momentets estem molt polaritzats, estem visquent, crec que una època de la història que no estàvem acostumats, perquè, clar, nosaltres... fills de postguerra, hem tingut, crec, dels millors anys que pot tindre la història, al nostre entorn, o sigui, la banda més occidental, hem tingut pau, hi ha hagut la revolució industrial, etc, etc, i ara tenim una bonança extraordinària, a pesar de tot, i crec que no hem tingut aquests conflictes, que no són els mateixos que van viure els nostres pares que estaven en una guerra mundial i en una guerra civil. Els nostres avis que estaven també en grans guerres i o sigui, que venim d'unes històries i venim d'uns moments que han sigut molt crítics. El que passa que ara tenim un altre efecte que no hi havia en l'època, que són això que es debaten, que és la informació. Ara tenim un excés d'informació de tot arreu. Informació lliure, informació pública, informació... llavors, clar, nosaltres ara som com a... Jo em sento una víctima d'aquest excés d'informació que moltes vegades ens està desinformant, ens està polaritzant d'una manera important, i si no som capaços de buscar o trobar per les nostres pròpies arrels, no?, o les nostres pròpies fonts, i buscar el nostre sentit a tot el que està passant, doncs l'únic que podem tindre és conflictes d'entendre-nos i molt a prop nostre. Vull dir que ja dintre dels àmbits familiars ja fa temps que estem visquent que hi ha certes coses que ens polaritzen molt, no? Sí. Més que buscar la pau, i per això jo em declaro doncs com em declaro, no?
Bueno, sí, estic en molta part d'acord amb el que ell planteja, no amb l'última que ha dit, però sí que és cert que agafa, contràriament a el que pot passar al Iemen o a d'altres llocs, o el que va passar amb els Tutsis i els Hutus, a part de matar gent i tirar una ciutat a terra, a part d'això, no deixen entrar ajuda humanitària. I es moren cada dia, sense que rebin un tret, gent de gana, sobretot infants. I això només té un nom, extermini. Extermini d'aquesta raça. I com més infants es morin, millor, perquè així no hi hauran, dintre de 40 anys, tants terroristes al carrer que vulguin matar-te per el que has fet. I això és una cosa que el senyor Netanyahu, que és creient, és jueu, però és creient, la seva pròpia religió li ha de passar factura al seu dia. Mira el que estic dient. El que estan fent allà són crims de lesa humanitat, no solament guerra, no solament destrucció, sinó, a més, fer-los passar gana i no deixar que el que vol enviar al resto del món els hi arribi. Això d'una. De l'altra, per què aquest interès si allí no hi ha petroli? Allí no hi ha petroli, però hi ha unes costes mediterrànies estupendes I allí volen fer, per això estan arrasant la ciutat, que no estan deixant un edifici dret, volen fer un pol turístic. I això van tindre la barra d'anunciar-ho per internet, de que es volia fer allí pues, un Miami 2.
O Marbella 2, per dir-ho així, o Marbella 2.
Sí, ho volien fer, volien construir això per ser un pol turístic important sota el domini d'Estats Units i Israel. Mira, això són interessos econòmics, però el que s'ha fet amb la gent, l'habitant d'allà, i pensem si ens ho fessin a nosaltres aquí a casa, què passaria? Llavors, l'excusa és, l'excusa de tot això que va desencadenar tot això, va ser que un grup terrorista d'aquell tros, d'aquell país, anomenat Hamas, va raptar a 2.000, em sembla que van ser...
1.200, però sí, 1.200 morts i...
No sé quants, no sé quants...
Sí, 200 i pico... Masses,
per dir-ho
així. Sí, massa, però clar, a mi això em fa mal pensar, i explicaré per què. La primera agència d'espionatge mundial, per sobre de la CIA i de la KGB, es diu Mossad. I que... quatre replegats amb metralleta li col·lessin un gol de poder fer això i que se'n van enterar quan ho havien fet, me sembla estrany. I encara em sembla més estrany, doncs, de que, bueno, actuessin de represàlia, i la represàlia no s'ha acabat en matar 64.000 gassatís. Que els gassatís, alguns seran de Hamas, però d'altres no.
Del que dius, Cuca, sense obrir i ficar-me en un jardí inadequat, també el que és sorprenent és que tens una població de 2 milions i equis persones que accepten que sigui una organització terrorista que representi el seu govern.
O sigui, és que vull recordar que abans hi havia el senyor Anwar el Sadat, i es van cuidar molt i molt els d'Israel i Estats Units, entre altres, perquè van ser més, de fotre'l fora. Perquè era l'Organització de la Liberació de Palestina la que governava allà. No governava allà jamás.
I després va haver-hi el Yasser Arafat, també.
Yasser Arafat era el líder de l'Organització per a la Liberació, la OLP, la Liberació de Palestina. Llavors, ja que posava les coses al seu poder. Aquest no, perquè molesta i fa les coses potser no com se'ns agraden, però no ens dona peu a que el podem cascar. I van posar, ells mateixos van deixar que fos Hamas a un cantó i a Hezbollah a l'altre cantó de la zona palestina. El d'Hezbollah se'l van polir 4 dies i ara es volen polir els de Hamas. A mi que es poleixin la gent que defensa lo seu amb la metralleta a la mà, mira, aquest tipus de gent, com ha dit abans l'Eugeni, jo no m'hi agrada gaire tracte. Però el problema no és aquest. El problema que els de Hamas són uns quants, com els d'ETA, el País Basc, el símil que he posat abans, eren uns quants, molts, però uns quants, i un altre és que sigui tota la població. I un altre que edificis, com ara s'està veient cada dia per la televisió, edificis mig derruïts, ja pels combats que hi ha hagut, ara es dinamitin això i es fotin a terra. I tu vas per allà i ara allò és un camp de runes ja. Per què? Perquè el que volen és allò.
Del que dius, jo em recordo les imatges de Bill Clinton donant-se la mà on ja s'ha agafat per justament trobar un compromís.
Sí.
Però si mirem amb aquest, el que dieu vosaltres dos, diàleg, consens, diplomàcia, ballar per la pau,
sí. Em
ve a memòria, doncs, tot el recorregut que va fer Gandhi, també, sí. Per tenir, doncs, un consens, doncs, de pau a la Índia. Podem agafar un exemple més proper també, doncs, que varen tenir Nelson Mandela, que va sortir de ser empresonat per doncs, el govern que hi havia abans a Sud-àfrica,
sí,
i que va haver-hi, doncs,
sí,
no diem una reunificació, però una amalgama dintre la societat sud-africana que va ser complicat de poder unificar, però que,
sí,
més o menys, a part dels problemes que tenen de delinqüència i altres coses, però bé, Potser el que ha faltat a Palestina hauria sigut un líder carismàtic de bones paraules per poder trobar aquesta entesa amb els israelians.
Enric, no t'equivoquis. A Palestina no es vol, bueno, és una opinió, a Palestina no es vol un líder carismàtic que porti a bon port unes negociacions de pau, que se pugui arribar a un consens, que doncs els jueus estan aquí, els palestins estan allà i tenen pues, un veïnatge normal com el té, no sé, Andorra en França o en Espanya, no? No ho volen, això. Això no es vol. Es vol ocupar el territori i escombrar-los. I no hi ha que oblidar que l'any 57, ja fa uns quants dies, del segle passat, Nacions Unides va partir el territori tant per Israel com pels palestins. I guerra darrere guerra, els israelites, quan tenen més cèntims, començant per aquí, després tindre més potència econòmica, tenen més potència militar, doncs s'han anat apropiant guerra darrere guerra de territori. I ara no vull fer aquí un històric de totes les guerres que hi ha hagut, però hi ha hagut unes quantes dintre d'això. I el resultat és que van quedar en aquest racó Gaza i en aquest altre Cisjordània. Els de Cisjordània pràcticament ja no existeixen, ara volen el territori de Gaza. I el volen i no volen un interlocutor vàlid, com era Anwar el Sadat. Volen, com més terroristes siguin, millor, perquè així tindran més excusa per exterminar.
Bueno, esperem que s'arribi a una resolució més o menys bona, però bueno, no pinten bastos encara per molts dies. Anirem a publicitat i tornem a trobar el Cuca, el Joan Maria Cucalón i l'Eugeni Santiago amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Tens un bízum? Tens un altre bízum? I un altre? I un altre? No paren d'entrar bízums!
Si tens un negoci, amb el nou servei Bízum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2025. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bízum Empreses de Creant.
I un altre Bízum, i un altre, i un altre.
La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb l'Eugeni Santiago, el Cuca, el Joan Maria Cucalón. Bé, una cosa, la Laia Moliner serà la que agafarà el relleu a la Judit Casal, al Consell General. Bé, la Judit hi ha hagut un comiat molt emotiu per part dels seus companys consellers de tots els bàndols. M'ha costat trobar la paraula, perquè dius, ostres, substitut és lleig. Successor, dius, agafar el relleu, dic, potser és la paraula més elegant que he aconseguit trobar.
Bueno, finalment és la que agafa el relleu de la Judit, però era la número 4 de la llista, no l'agafa per casualitat. Per tant, la substitueix la persona que el seu dia es va presentar a les eleccions i anava darrere d'ella. I no era consellera en l'actualitat, doncs perquè el Partit Socialdemòcrata només va treure 3 consellers a la Nacional. I, per tant, ella era la número 4 i es va quedar fora. Ara, la número 1, que la Judit, no sé si anava de 1 o de 2, em sembla que anava de 1.
La presidenta del grup parlamentari era ella.
Sí, sí, ja ho sé, ja. Bueno, per motius més que justificats d'enfermetat, doncs es té de retirar, doncs la substitueix la número 4 com mana. I hi ha una cosa que hi ha que dir i donar-li les gràcies al senyor Carles Ensenyat, com síndic del nostre país, doncs que perquè durant un temps el grup socialdemòcrata no es quedés dissolt perquè només tenia 2 consellers en lloc de 3, doncs s'oferís a dir, passo al grup socialdemòcrata fins que la substituta entri, i quan entri la substituta jo tornaré al meu grup parlamentari. Això és una cosa que jo ho dic ara públicament, com socialdemòcrata d'origen que sóc, doncs li agraeixo i li agrairé sempre.
Del que diu el Cuca, Eugeni, és cert que el comportament, diguem, polític que podem tenir al Consell General, dins, fora de les persones, doncs, que formen govern, pot sorprendre en altres països, comportament, cordialitat, reconeixement. És cert que quan veus alguns fregats que hi ha de converses, d'escridassades que hi ha en sessions que es veuen parlamentàries tant d'un cantó com de l'altre, de les nostres fronteres, dius, caram, agafeu exemple amb nosaltres, no? Dius, perquè l'elegància, doncs, va per aquí.
Però és que no és el mateix, Enric. Perdona,
És el que he dit al principi, de lo que era el nostre país, una miqueta el nostre taranà, no? I he posat exemple, justament, no? De que nosaltres tenim un debat polític, inclús diplomàtic, que és una referència. I ha sigut una referència, perquè a pesar de que ara actualment tenim aquesta diversificació, aquesta diversitat, no?, de representacions parlamentàries, el debat és serè, sempre, inclús dintre dels debats més intensos que hi ha. Ara mateix estem en una de les èpoques, bueno, havien tingut antigament alguna greu a nivell de Consell General, però aquesta vegada, vull dir, bueno, hi ha un debat molt, molt intens, perquè aquest país no estem acostumats a aquesta situació, per exemple, en temes tan sensibles com poden ser els drets dels ciutadans, no? Potser l'habitatge, potser la inflació, potser el poder adquisitiu, estem parlant de moltes coses, no? Ara mateix estem visionalitzant el nostre país cara al futur, i tot el que es debateix ara és el que serà també el nostre futur. L'encaix amb Europa, etc. Hi ha moltíssimes coses, no? I en canvi hi ha un debat de discussió. Tornem a el que hem dit al principi, la discussió, però aquesta discussió és dintre dels paràmetres de sí, senyor síndic, sí, senyor cap de govern, sí, senyora... O sigui, aquí no es falten les formes, com està passant.
No es falta el respecte, que és el que es falta...
Mai. Per això dic que som un model, i com tu dius, Enric, està molt bé de que puguem parlar això, perquè justament dintre d'aquest moment nosaltres ja tenim els nostres problemes. A Déu gràcies, no són problemes bèl·lics, no? Però sí que tenim un problema de context mundial, de lo que està passant, no? Sobretot amb temes de la immigració, que està canviant. Si nosaltres mateixos, en el nostre país, estem tenint un canvi exageradament complex, com és el canvi de la fisonomia de tot el país. Estem canviant la fisonomia, lo més preuat que tenim com a context on estem, no? Que és el medi ambient, és la sostenibilitat, és l'aigua, o sigui, els recursos naturals s'estan canviant, el paisatgístic no cal ni dir-ho. Però també l'altre que ens ve paral·lelament és l'emigració, vol dir que ens està canviant, no, bueno, s'està canviant, no, ja ens ha canviat la demografia. La manera de relacionar-nos entre nosaltres ha canviat totalment de fa tan sols 5 o 6 anys, I ara mateix ens belluguem amb un altre espectre, com a qual aquí la diplomàcia externa, però també interna, però sobretot la política, allò de gestionar, no? Gestionar el que és dels ciutadans d'aquest país, el del poble, està en uns extrems complexes. Llavors, quan hi ha discussions, perquè són discussions, no? Inclús a vegades pues, poden ser una mica antagonistes i una mica pujades de to, però és que cal també fer-se escoltar dintre del respecte, dintre de l'educació i dintre de les normes, no? que ens diu el nostre Parlament, no? Però són necessàries discussions, perquè realment estem com a... No és la paraula polaritzats, però sí que veiem les mateixes situacions, però s'intenten defensar de diferents maneres. Però la situació és la mateixa per tots, Els problemes que tenim, de que tenim una inflació disparada i que la gent no arriba, ni encara que pugem tot el que puguem pujar els salaris, la inflació està molt més per sobre. Vol dir, el poder arribar a tindre ja inclús les necessitats bàsiques cobertes, el poder adquisitiu de les persones no arriba. I això fa molts anys que no passava, perquè és, bueno, és una altra situació, no? Hi ha un debat molt, molt important, però també a la vegada molt interessant que s'està tenint, ja no a la societat, sinó inclús dintre del nostre Parlament. Sí. Com a qual, ara sí que jo penso que figures, i figures com la de la Judit, ha ajudat molt amb aquest debat parlamentari. Per què? Perquè ella estan sempre, de tants anys allà, lluitant primer contra ella mateixa i malauradament el seu propi procés físic, no? I, però tan emocional, no? I està en aquell arc, ha defensat amb honorabilitat els interessos d'aquest país. I això és el que es té que agrair. Si és honorable o si és il·lustre, i es té que demostrar. Quan diem a l'honorable senyor, a l'il·lustre senyor, això es té que guanyar. És un títol que es dona com a representat escollit pel poble de, per defensar els diferents interessos de la part que es consideri oportuna. I la Judit Salazar se li té que agrair aquesta sapiguesta, una extraordinària parlamentària, independentment del color o del partit que representava, perquè en aquest país el virtus unita fortio, el sentit comú, els prohomes, les prodones, són l'essència del nostre país, d'on venim, on estem i on tindrem que anar. Si perdem de vista l'honorabilitat, l'il·lustrisme d'aquelles persones que representen els interessos, voluntats i necessitats del nostre poble, llavors sí que tindrem un problema. De moment no. I la Judit Salazar ha sigut aquest exemple, que ojalà tots ho segueixen i tots els que vinguin ho segueixen també.
Jo ampliaria una mica més el que acabes de dir, que estic bastant d'acord, és que no és la Judit Salazar només, és tots els parlamentaris que hi ha al Consell General. N'hi ha algun que en defensa dels seus interessos o de la seva ideologia o de que hi ha coses que no comparteix, però també ho defensa de la mateixa forma que has dit tu, amb educació, amb honorabilitat, i per tant, bueno, sí, som un exemple. Va haver-hi uns anys, no fa gaire, que es va perdre això. Va ser...
Si ho haguéssim pogut perdre, no es va perdre. Si ho haguéssim pogut perdre.
Pues, van estar a punt. Vale? Van estar molt a punt.
Sí, sí.
Perquè això s'està veient ara a Espanya, el que anava a explicar. Si no, què hi ha de lo millor? Si no se habla de lo millor, no hi estem d'acord. I aquí va de diferent manera, però va passar així, que no va haver-hi forma, doncs, de... Jo recordo, he seguit sempre, fa molts anys, les transmissions de la televisió nostra que fa de, dels Consells Generals per la tele, i els he seguit sempre, i va haver un moment que m'avergonyia de ser andorrà de la forma, doncs, de que es feia oposició. I ho diré clar, i saps a què em refereixo. Per tant, això és aigua passada, no tornat, val més oblidar-ho, i...
Però, exacte, i per això, Cuca, és important passar aquest missatge, no? Vull dir, moltes vegades hi ha individualitats que intenten o s'equivoquen d'allò que ocupen. I perdre aquesta pressió, insisteixo en lo de la honorabilitat, quan es dona, és per algo. Tens que ser digne representant d'aquesta honorabilitat.
Sí, estem d'acord amb
perquè això. Perquè és una essència del nostre país parlamentari. No?
I, a més, a més, en un país com el nostre, que amb la paraula es pot defensar tot.
Absolutament.
Jo he dit de tot públicament per aquests micròfons i per d'altres, he dit de tot, i mai ningú m'han vingut a fer així. Alguna vegada alguna persona que ja, per desgràcia nostra, no existeix perquè s'ha mort, doncs em va dir, t'escolto, Cuca, t'escolto. I tenia amistat amb ell, Potser també m'ho deia perquè tenia amistat amb ell. Perquè, bueno, les he dit de tots colors, perquè és la manera que jo sento, doncs, les coses. Si pot estar d'acord o no, doncs jo la sento, sí. Jo sóc socialdemòcrata i no me n'he avergonyit mai.
Del que dieu, una cosa que hi ha debat entre cap de govern i doncs, la Cambra de Comerç, tema de quotes, el senyor Mas doncs, deia que fa falta més personal, el cap de govern ha dit hi ha unes quotes i volem tenir un creixement demogràfic doncs, el més raonable i controlat possible. El punt d'entesa serà difícil de trobar perquè...
O no. I quan dic o no és perquè primer, al meu entendre, el que hauria de fer és veure quin tipus de país volem i a on volem arribar. Si tot és l'especulació per l'especulació, aquí en els propers 20 anys, en vez de ser 90.000 com ara, o 88.000, com diuen, o segur que passem dels 90, doncs, en vez de ser 90, si segueix com ara l'especulació que hi ha, podem arribar a ser 150 o 200.000 o 200.000 persones, perquè això és interminable. Mà d'obra s'ha d'importar. I si s'importa bé, vol dir es paga bé, llavors venen persones tècniques, venen persones de valor afegit. Quan es vol pagar poc i exigir molt, que aquest és un dels problemes que abans ho ha dit l'Eugeni d'una altra manera, la immigració ens ha canviat. Per què? Perquè aquí, majoritàriament, no dic tots, faltaria més, però ve molta gent que no la vol anar a cap puesto, només que aquí. I s'està faltant a una llei aprovada, la nostra llei d'immigració, de fa molts anys, no d'ara. Aquí, els immigrants preferentment havien de ser de la Unió Europea. I ara, al nostre país, es veu moltíssima gent, molts, no uns quants, molts, que no solament no són de la Unió Europea, és que no són ni d'Europa, i bueno, venen d'altres llocs del món que tenen el mateix dret a viure que nosaltres, però clar, nosaltres, torno a l'inici de la intervenció, cal saber allà on volem arribar i quina classe de país volem. Si volem l'especulació perquè això ens porta calés, ja està bé, i continuem, i si no volem això, doncs comencem a canviar per aquí.
Sí, és el que es diu vulgarment, que tenim que tindre un model d'estat. El model d'estat és una reivindicació que és la que jo penso que fem tots, i a vegades com que no agrada parlar d'això, no? Que és model d'estat és quan es posen totes les parts, tots els interlocutors vàlids d'aquest país, tots, ciutadania,
empresaris... I si em permets afegir, en la missa de Meritxell, el síndic ho ha recalcat encara més aquest any, potser.
És que, tal qual, tal qual. Bueno, nosaltres des del grup, no? Polític nostre, és un treball que es porta des de fa molt de temps. Efectivament, una vegada que totes les parts es posem d'acord en una taula i debatim algo tan important com és el que tu dius, Cuca, què volem ser, com ho tenim que fer, on volem anar, amb qui, a partir d'aquí, a partir d'aquest model, hi han dos models. Parlant de l'economia, eh? Hi ha el model productiu o hi ha el model especulatiu. No hi ha més. Els dos no hi caben. El productiu, que hi ha molts països que ho apliquen, a Europa hi ha bastants models de països que estan aplicant la productivitat, vol dir tot allò que genera un estat per repartir entre tots amb les parts que li corresponguin. L'especulatiu és el que més té, més guanya. Llavors, aquí és, podem estar totalment d'acord aquí, de que l'especulació per un empresari és correcta, per l'empresari és correcta, perquè un empresari que té diners i ell el que vol és a través dels seus diners, els seus esforços, les seves problemàtiques i riscos i tal, vol guanyar diners per allò que ofereix. Aquest és més la banda empresarial. I després tenim la banda més social, que és el treballador, el professional, que és el que té que, conjuntament amb l'empresari, fer la productivitat i la eficàcia de les accions que es fan. Uns tenen uns objectius i uns altres tenen un altre, però són inseparables. No hi ha ningú que pugui dir que té que haver-hi un sector més important que l'altre. No, cadascú, i sobretot en una democràcia com la nostra, doncs, lògicament, tots tenen els seus drets i les seves obligacions. I el treball està aquí, a pesar de que moltes vegades se'ns fa molt difícil. Llavors, en aquest país, ara, en aquests momentets, veient la situació que tenim, s'estan agafant i s'estan fent accions. Per primera vegada tenim un govern intervencionista. Això no havia passat a Andorra mai. I ara tenim un govern que, en molts temes, intervé i es posa en contra l'empresariat, intervé, es posa en contra el treballador, o sigui, bueno, és un bon debat, perquè els que som centristes és el que busquem, les reformes necessàries perquè els interessos, voluntats i necessitats...
Estàs fent un spot ara, eh?
No, perquè és la realitat, i és que és el missatge que nosaltres que portem...
Sí, però malauradament, i estic d'acord amb aquesta exposició, però malauradament en aquest país, en els últims anys, s'està anant cap a la banda especulativa, que tu has dit, i no a la banda productiva. Però, i això sí. Només cal donar un tom per Canillo, o per la Massana, o per la o pel clot de privat, pels patamolls del clot de privat que han convertit en 10 anys o 15, no crec que arribi 20, un prat que era mig pantanós, doncs en una de les avingudes més transitades d'Andorra, on s'han fet els rascacels, on s'han fet etcètera, etcètera, de coses, i s'han fet negocis i tal, que per una banda a mi tot això ja m'està bé, que jo no estic res en contra de l'economia de mercat, però sí de l'especulació. I que es doni entrada, i que es doni entrada, doncs, a diners estrangers perquè vinguin aquí, comprin un pis de 400, de 600 o d'ara d'un milió, que m'és igual, perquè al final que ve aquí no ve per especular amb aquell pis o per aquella inversió, ve aquí per d'altres raons que tots nosaltres ja sabem. Claro. I no cal que les digui jo per aquests micros, perquè ja, però bueno, ja tot, hasta els que ens escolten saben el que és.
Sí, però Cuca, ja
i dit, això és el que s'ha de frenar, el primer.
Torno a repetir que tenim un govern sensible, és un govern que... Tenim que separar el que és govern de partit polític. Un govern té que governar per tots. I es deu a governar per tots.
Sí, però perquè tingui el suport del partit polític...
Però que es té que separar, eh? I aquest govern ha estat valent des de fa molt de temps intervenint. Intervé el mercat. Som un país de mercat lliure, de comerç lliure, i s'està intervenint aquest mercat, i menys mal que s'ha intervingut.
Home, sí, no.
Llavors, això es té que agrair, perquè si s'estan fent coses, el parc d'habitatge és públic, està costant més, està costant menys, però s'està actuant, cosa que abans costava o era quasi impensable. El que passa que això ho tenim que fer en el conjunt, torno a repetir, de l'art parlamentari, de la ciutadania, de tots aquells que no estiguin veient, o sigui, que estigui veient que actualment estem en una situació preocupant. A Andorra estem en una situació preocupant, i aquest és el debat que tenim que tindre, perquè això ens afecta en un petit país com el nostre, que ens coneixem tots, que, bueno, ja cada dia menys, però que ens coneixem tots, que som o família, tal, tal. Vull dir, és molt fàcil, a més, vas pel carrer i trobes amb un polític, amb el cap de govern. Vull dir, realment, penso que tenim moltes avantatges que ens tenen que permetre de, ostres, veure la realitat actual que hi ha, que ens afecta a tots. És inútil dir que no ens afecta, tant amb la banda empresarial com la banda ciutadana o com la banda professional de treballadors, i sobretot què és el que podem conjuntament fer. Vol dir que quan es convoca un pacte d'estat, que seria el correcte, que estiguem tots assentats en una taula, que hi hagi aquest debat, que hi hagi aquest consens, i buscar les millors solucions per tots i cadascú de nosaltres en aquest país.
Ja estic d'acord amb això.
És que no pot ser
d'una altra manera. Però sempre i quan una de les bandes, sobretot l'especulativa, no tingui majoria en aquella taula.
Mira,
perquè Cuca, si no ja sabem com acabarà.
Cuca, et dic una cosa. El diari d'avui i el diari d'ahir i des de fa molts dies tenim un cap de govern que ha dit per activa i per passiva no s'incrementaran les quotes i es mantindran com està, ni per la baixa ni per l'alta. El que passa que el missatge que passen als empresaris, per dir-ho d'aquesta manera, que tenen que defensar els seus drets, per mi, se la tenen que com a consensuar més entre ells. Perquè per davant de tot, absolutament tot, estan cobrir les necessitats i els drets de cadascú d'aquests ciutadans. I ara mateix tenim un índex de pobresa que és important. Hi ha gent que el seu poder adquisitiu no arriba per poder tindre les necessitats bàsiques a vegades cobertes. Uh-huh. Llavors, una altra important reflexió, i si em permeteu, és ara mateix Andorra està considerada un dels 14 països millors que té l'economia del món. Però tenim un problema, que la banda de com a país i el que produeix està molt bé, però està desequilibrada pel poder adquisitiu de la gent.
Claro.
No tenim un poder adquisitiu
social
que
està...
estigui relacionat amb la riquesa que s'està creant. Què vol dir? Efectivament, ho podem dir, que s'han fet en el temps, no ara que s'estan posant solucions, sinó en un moment de la història d'aquest país no es van fer les coses bé
no. I
no es van programar bé. La llei d'inversió estrangera ens està passant una factura terrorífica, que en el seu lloc es va fer, en el seu moment, perdó, es va fer perquè les necessitats d'aquest país eren les que eren, veníem del 2008 i sabíem que aquest país necessitava que tinguessin gent de fora que invertessi per poder buscar productivitat al nostre país, però aquesta llei que s'ha reformat, que s'està reformant i que s'està consensuant perquè sigui així, ara ho fa possible, però estem vivint les conseqüències d'una mala política
d'inversió sí, estrangera. Sí, estem d'acord. Estem pagant la factura de la política d'inversió estrangera que s'ha portat fins ara.
Claro, però tenim un govern que està posant bueno, a sobre la taula...
Espero que així sigui i ho faci.
Bueno, ho estem veient cada dia. Lo que passa que és que són tantes coses i tant de cop que som un país petit i només faltaria ara que no estiguéssim tots d'acord i que lluitéssim per lo mateix.
A veure, jo veig coses, i ho diré francament, jo veig coses doncs, que a vegades es contradiu una cosa amb l'altra. I posaré un exemple. El Partit Demòcrates per Andorra és el, que té, és el partit majoritari de l'art parlamentari nostre, i si hi ha damunt, quan parlo de Demòcrates per Andorra parlo de Ciutadans Compromesos i tot l'aspecte que li donen bueno, suport que li donen suport al govern.
Però Demòcrates és Demòcrates.
Bueno, sí, sí, però que li donen suport al govern, no? Quan parlo d'aquests, ja són 15 o 16 diputats o 17 consellers, 16 o 17, em sembla que en tenen. I a damunt, si això hi sumes els 3 del Partit Socialdemòcrata serien 20. 20 sobre 28 és majoria qualificada. Vale? I què passa? Perquè pel pacte d'Europa no utilitzen aquesta majoria qualificada per dir para i s'acaba on tot el que hi ha i se li dona veu a un petit partit com Andorra Endavant o un altre petit partit que és una mica més gran que el Partit Socialdemòcrata perquè va treure la candidatura territorial de Sant Julià, perquè la llista nacional va treure 500 vots més, que són, aquest país 500 vots són, però no és, però no és allò per dir, és molt més gran, com es diu Concòrdia. Sí. Què passa? Que no utilitzen aquesta majoria no, però, qualificada no, però, per acabar sí, amb
no,
aquest debat.
No, perquè el cap de govern va agafar un compromís i els que estem al voltant a mi ens ho van creure i pensem que és així. Referèndum. El poble decidirà el que es té que ser en temes tan importants com és l'acord d'associació, que és una miqueta, per lo que estàs dient, que el govern, i amb aquest consens, podria tirar davant i fer-ho, i es va dir no. Això té que ser per referèndum i vinculant amb la població.
Bueno, hi arribarem. Pararem aquí el programa perquè podem fer tertúlia de 2 hores amb vosaltres. Eugeni Santiago, moltes gràcies per haver vingut avui.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Passa un molt bon cap de setmana.
Gràcies.
Cuca, Joan Maria Cucalón, gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres per convidar-me, com sempre.
Us dic fins la propera. Passeu un molt bon cap de setmana. Ens tornem a trobar dimarts per la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.